La convidada d'avui al divan treballa contra l'oblit des de la psicoanàlisi i aborda el trauma, el silenci i el patiment de les víctimes del franquisme des del coneixement de primera mà. A casa en van ser víctimes i també dels represaliats de l'1 d'octubre. A casa també n'han estat víctimes de l'escarni. Una casa que de menuda era davant de Santa Maria del Mar, a Barcelona, on la mare, la Pepita, modista, gaudia de l'energia de Maria Callas, pregant a la lluna en la memorable casta diva de l'òpera Norma de Bellini. El sol que no sortia avui i que d'hora nit els estels. Una energia que la nostra convidada manté per fer evident que els horrors del franquisme s'han negat i que, com que majoritàriament no s'explica prou què va comportar la repressió de la dictadura, actua com un trauma fins i tot en les noves generacions, en les que no el van viure. Un trauma social que es transmet, una xacra que atribueix en bona part al silenci i a la por. La por clau de volta per induir a no parlar del patiment que va comportar la dictadura, a reprimir la memòria i les paraules, a perpetuar el patiment. I tot el camí que feia serà per anar endavant. I tot el camí que feia serà per anar endavant. I efectivament, tot aquest camí que fem és per anar endavant. I és per això que avui hem convidat Anna Miñarro, psicoanalista i psicòloga clínica, per analitzar on som i com podem superar els efectes psicològics del franquisme. Senyora Miñarro, gràcies per la feina feta i benvinguda al divan, de debò que li dic. Als nostres oients, els vull dir, aquí al davant, a la taula avui de l'Estudi 10 de Catalunya Ràdio, tenim un munt de llibres. Trauma i transmissió, efectes de la guerra del 36, la postguerra, la dictadura i la transició també,
també,
en la subjectivitat dels ciutadans. Trauma. Encara en tenim aquí uns quaderns de salut mental de fa molts anys on ja ho abordaven. O bé aquesta altra, evolució del trauma transgeneracional. I fa molta il·lusió de veure unes fulles, allò, en paper blanc, un fil inacabable. L'ha acabat el llibre o no?
No, ja està, quasi. L'estan organitzant.
Sí?
L'estan organitzant, s'ha d'imprimir. I hem de decidir definitivament quina impremta s'encarregarà de fer la distribució i de fer-ho tot plegat.
Ara fa pocs dies va venir aquí a presentar-nos totes les batalles a un gran testimoni, a una persona que li devem molt i molt.
Hi havia algú de les generacions anteriors a l'avi i al pare, no la meva, generalitzat, que no explicaven.
Allò del silenci.
El silenci. L'avi mateix es va tenir que exiliar. No va acabar de passar la guerra aquí, la iaia, sí, però ell va tenir que anar a França. Bé, vull dir, i no t'ho explicaven. Jo a l'avi el pensava que era un carca, com sempre em deia. No et fiquis en tants merders, noia.
Magda Oranich, advocada, defensora dels drets de les persones, de les dones i dels homes, que després de tants anys i amb la seva acció també ha contribuït a canviar el món. I ens deia, no hem explicat bé els horrors del franquisme. Vostè arrencaria d'aquí mateix.
Exacte. És a dir, en un moment determinat en el que la Fundació Congrés Català de Salut Mental organitzava congressos i el congrés que ens pertocava organitzar el 2006 era per saber com ens construïm com a subjectes. Llavors tothom pensa que ens construïm com a subjectes, doncs, a partir de la família, a partir del barri o de la societat, etc. I faltava un tema important, que eren totes les conseqüències del 36 al 39, però posteriorment, i en la mida en què vaig començar a treballar, el que ens en vam adonar és que no hi havia prou en entrevistar la primera generació, sinó que calia entrevistar la segona, la tercera, fins ara que ja estic treballant amb la quarta generació.
Quarta generació, que vostè, diríem, argumenta que es poden trobar efectes del trauma que van viure els que eren a la guerra o els que van viure durant la dictadura.
Exactament, sí. I per tant vol dir que el postfranquisme i la transició continuen funcionant de la mateixa manera.
Però per a molts joves, especialment per als joves, el franquisme és vist com un règim polític, un règim com un altre, com
els hi parléssim de socialisme, de comunisme o de capitalisme, de tots els ismes que vulguem, simplement això.
Sí, excepte que el professorat d'història, bueno, que els llibres estiguin ben fets i siguin reals i que realment facin directament que el professorat de les universitats, per exemple, de psicologia, de pedagogia, d'història, etc, aquests facin que els seus alumnes facin una història dels seus avis, és a dir, de la primera o dels besavis, que en algun cas el que tenim són encara algun viu, pocs, però algun besavi. Per exemple, la setmana passada jo vaig entrevistar a la primera fosa de repressió que s'està fent un treball d'acompanyament psicosocial a Catalunya, que és la fosa d'Abrera, que correspon a 13 militants d'Esquerra Republicana i 7 de la CNT, sí. i vaig entrevistar a un net i un besnet dels dos, i vam constatar com realment fins ara no s'ha constatat que realment la situació de quarta generació hi és present.
És a dir, en el moment en què els nets o els besnets escriuen la història dels avis o dels besavis, s'adonen del que era.
Trabajo y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el pantano del Ebro y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí reguladas. Con el ministro de
Comercio... A veure, el franquisme va provocar aquest silenci i aquesta por, però això... Què ha provocat alhora? Què ha fet en la ment de les persones que ho van viure? Què és això del trauma? Físicament es pot arribar a veure en la ment, en el cervell de les persones?
No, en el cervell, no, escoltant, és a dir, a partir de l'escolta i de la paraula. El franquisme va induir el silenci, però el silenci, una part del silenci important, és un silenci directament provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: quan vagis a escola, d'això no en pots parlar. Si aquesta ràdio, d'aquesta ràdio no en pots parlar, tampoc. Amb la qual cosa tenim un silenci doble, un silenci induït pel franquisme i un silenci induït per les pròpies famílies, encara que fossin republicanes.
Uh-huh. Segurament trobaríem xarxes de memòria, no?, que han quedat, ho dic perquè faig un salt a la psicologia, que han quedat com allà, clar, col·locada, que no connecten amb les altres xarxes. Han quedat col·locades en el temps, han quedat com congelades. Una xarxa de memòria, ho dic per trobar paraules fàcils, que congela una por i que fa que aquesta por, suposo que hauríem d'anar a veure el doctor Manel Esteller, que ha estudiat l'epigenètica, es pugui transmetre de generació en generació. Vostè diu ja la quarta, fins ara dèiem fins a la tercera, encara que no ho hagin viscut.
Bueno, perquè realment del que es va tractar és d'una catàstrofe social. I aquesta catàstrofe social és la que s'ha transmès a la primera, a la segona, a la tercera i a la quarta generació. A la primera perquè no podien parlar. És a dir, a la primera havien patit tant que no podien realment parlar. I, per tant, era un trauma, que aquí convé explicar que un trauma és una ferida en afracció. És a dir, que si no es cura, que si no es treballa, tot i que el trauma no es curarà mai, però quedarà fet, la ferida quedarà permanent tota la
quedarà
vida.
Quedarà com oberta, no es pot arribar a tancar.
Es pot arribar a tancar si la treballem, però la ferida quedarà marcada per tota la vida.
Podria quedar una cicatriu, diríem, no? M'agrada pensar en la idea de la cicatriu.
Però fins i tot jo voldria afegir que no només això passa en els vençuts, sinó que això també està passant en els vencedors. Els vencedors també. És a dir, cada vegada que es parla, jo què sé, de Planeta, per exemple, i es diu que el senyor de Planeta va entrar per la Diagonal i va prendre totes les empreses d'impressió i se'ls hi va quedar el paper i se'ls hi va quedar tot, i és a partir d'aquí que Planeta ha anat creixent.
El senyor Lara, sí.
Doncs, exacte, el senyor Lara com d'altres, que van entrar directament per
més enllà del seu enginy personal, que el tenia.
El devia tenir, però de moment només era un militar de baixa estopa, que el que va entrar és per la Diagonal i va prendre totes les... Bueno, però és que va passant aquí, va passar tot arreu. I van prendre el paper, van prendre la tinta, van prendre tot i van deixar els vencedors en una situació d'una precarietat absoluta. Per tant, vol dir que la pobresa, la fam, realment són molt importants en aquesta època. I per això era tan important que moltes famílies, el que van quedar a Barcelona, per exemple, per parlar concretament de Barcelona, a moltes famílies només van quedar les dones, perquè els homes eren els que havien anat a la guerra i molts havien mort o havien desaparegut, i d'altres el que estaven a l'exili, en la qual vol dir que a Barcelona van quedar estrictament les dones, i les dones se'n van haver de fer càrrec.
Avui estem parlant amb la senyora Anna Miñarro, psicòloga, psicoanalista, que ha escrit, investigat i que també, diríem, actua. Després hi anem a quines coses estan fent per poder sanar d'alguna manera aquestes ferides. I ara que parlava de les dones, recordo que aquí al divan va venir l'Andreu Claret, magnífica escriptor i periodista, arran del seu llibre Les tres xemeneies, i també la Magda Uranic, que la sentíem a totes les batalles, i tots dos esmentaven el Patronato de Protección de la Mujer, que funcionava com un espai de control on enviaven les noies suposadament esgarriades, noies rebels, noies militants, noies que havien quedat embarassades, no? Això és una manera de legitimar el càstig, no?, com a tractament?
Sí, 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 sovint eren els propis pares que no podien suportar que una noia portés la faldilla curta, que fumés, que sortís amb nois, que fes qualsevol d'aquestes coses. I llavors, sovint havien estat les que es deien la policia del carrer, que eren les de secció femenina i companyia, i cal insistir en que el Patronato de Protecció de la Mujer el que fa és tancar sense judici, és a dir, empresonar sense judici a adolescents dels 14 als 22 anys. Algunes, molt poques, n'hi ha una que la tenim a Catalunya, que aquesta va quedar embarassada, llavors, com que no tenia ningú i els pares l'havien rebutjat, doncs aquesta va anar personalment a la maternitat de Peña Grande, que està a Madrid, que és on anaven les embarassades.
El franquisme era un sistema de control psicològic, individual i social, també? Total. És a dir, quan parlem de la repressió, bueno, no hi havia, evidentment, votacions, no?, per escollir qui governava, però no podíem fer un acte ara aquí a la cantonada sense tenir un permís, diríem, i habitualment el permís no arribava fins als últims anys del franquisme, i això ja ho hem viscut vostè i jo, no? Però era control psicològic, era intentar enfonsar moralment les persones.
Totalment.
I com a comunitat?
Totalment. Era realment... Bueno, no les deixaven parlar, per descomptat no les deixaven parlar en català. Vull dir, les noies no sabien, la seva companya, la que dinava al costat seu, no podien saber ni com es deia, és a dir, que per això ens està costant en aquest moment, que s'ha constituït una associació que es diu Contra l'Oblit, trobar-ne. És a dir, que en aquest moment podríem dir que en coneixem moltes, i no seria veritat, en coneixem 7 o 8 aproximadament, algunes que havien vingut de fora de Catalunya, no?, concretament, i que en aquest moment viuen directament a Catalunya, però...
Però miri, ara, a propòsit que diu això, he recordat 1974, i aporto una anècdota personal perquè hi té a veure, jo que començava a COU, Acadèmia Penya Albert, que era just a tocar la plaça Urquinaona, i el professor Pais, que era excel·lent de literatura i d'història, ens va dir: aneu en compte en què li dieu al company del costat, perquè no sabeu qui és. I perquè aquesta persona, 1974, Franco encara era viu, us pot portar a la comissaria. Aneu en compte amb el que dieu.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
Vostè ens ha triat aquesta cançó de Bassans, La mauvaise réputation, senyora Anna Miñarro. Per què ens l'ha escollida?
L'he escollida, bueno, primer perquè en Bassans m'agrada en general, però aquesta, d'alguna manera, tal com vostè deia fa un moment, com que tothom ens deia que calléssim, per tant, dedicar-nos a la militància, doncs era tenir una mala reputació.
Era rebel·lar-se, no? Diríem, vostè que va...
En el meu cas no, eh? No en el meu cas no, perquè la que no em deixava rebel·lar-me era la mare. El pare, al contrari, que sempre m'havia acompanyat.
Havia empès, no? A parlar clar, a dir el que sentia. Exacte. I les mares intentaven com protegir més la família, no?
Exactament.
Perquè les dues maneres de fer són tan humanament comprensibles. I la senyora Miñarro també ens ha triat aquesta.
De matinada en trucar, sona el replà de l'escala. La mare quan surt d'obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
I quan et trucaven a la porta de matinades, que et venien a buscar.
Exacte. Però de vegades no trucaven de matinada, trucaven a mitja tarda.
Trucaven a qualsevol hora.
Trucaven a qualsevol hora. Per exemple, quan el Franco venia a Barcelona, llavors a totes les persones que havien estat exilades i que havien tornat a Catalunya, doncs aquestes persones anaven a presó cada vegada que en Franco o qualsevol persona important venia a Barcelona, però podien ser les 5 de la tarda o les 6 de la tarda. Llavors esperaven en allà fins que arribava la persona que havien de portar a la Model i la portaven a la Model.
Vostè diu que la literatura i que la cultura cura realment? Per què serveix?
Sí, una de les coses que realment cura és escriure. És totes les arts, per entendre'ns, no? La pintura, l'escriptura, la literatura també, però també el que cura, per descomptat, és la teràpia. I nosaltres ens n'hem adonat que no, després de treballar persona per persona i generació per generació, sí, el que hem constituït són grups de treball, grups que anomenem grups de vida.
Grups de vida. Avui parlem amb Anna Miñarro, que ha treballat i treballa sobre com arribar a curar, primer saber-lo, aquest trauma transgeneracional que ha provocat el franquisme.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
¿Vostè se n'ha penedit? ¿Se ha arrepentido?
¿Arrepentirme yo de defenderme? Pues no. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Si a mí me atacan, me pegan un tiro, me cogen toda esta parte, y cuando estoy chorreando sangre, digo, caramba, esto hay que pararlo, y le contesté, fue una defensa propia.
¿Quina opinió té vostè del franquisme?
Home, yo creo que yo soy franquista, ¿eh? Pues del franquismo, pues el que salvó a España porque no sabíamos dónde íbamos a parar. Tenga en cuenta que la situación entonces pues era muy difícil y él lo intentó resolver a su manera. Yo creo que Franco pues era un gran patriota.
Al febrer del 2010, aquí a Catalunya Ràdio, vaig voler conèixer i escoltar el sometent Abel Rocha, era aquest senyor que ara sentíem. Vam anar a casa seva, a Sant Celoni, perquè ell va ser qui va matar l'anarquista Quico Sabater el 1960. Havien passat 50 anys en aquell moment, i ell clarament ho deia i ho reconeixia, no? I jo no diria que n'estigués orgullós, però on estava tranquil i un punt satisfet, fins i tot, perquè després de matar-lo, el règim franquista el va condecorar, la Vanguardia va posar en portada la foto del moment que el capità general de Catalunya li posava la medalla al mèrit militar. I vostè em diu que els franquistes també, diríem, jo me'l mirava i pensava, sembla un senyor normal, però que també, diríem, han viscut algun tipus de trauma?
Evidentment, jo penso que ser responsable de la desaparició de tantes persones com que en aquest moment encara no sabem, es calculen que serien 120.000 persones desaparegudes, evidentment un no pot estar tranquil. El que passa que, segons diria la Hannah Arendt, doncs, bueno, hi ha gent que el que actua és en funció del que li manen i hi ha gent que actua per pur sadisme.
I llavors, ara he agafat aquest trosset perquè era llarg, no? Perquè fins a quin punt alguna persona doncs, que arriba pam a disparar, no? I matar una altra persona, es refà la pel·lícula, no? I s'ha de dir, no, jo va ser amb defensa pròpia, o és que ell venia d'aquí, o ell venia d'allà, escolti, aquests eren... Fins a quin punt s'ho ha de reescriure íntimament en el seu cap?
S'ho reescriu en poc, perquè, per exemple, després del 39, el nivell de delació va ser un nivell de delació altíssim. I, per tant, vol dir que el que passa que també hem d'entendre que en barris, per exemple, en pobres, una part de la delació era, si no tenien una consciència política clara, estaven directament vinculats a poder menjar. O a poder que et fessin una intervenció quirúrgica en un hospital que no te la devien fer. No? Jo aquí hi ha un exemple claríssim del barri de la Barceloneta, que una escola tenia una senyora que tenia el seu marit molt malalt i necessitava que l'operessin. Doncs aquesta senyora va delatar a tothom que se li passava pel davant.
Vostè quantes persones ha entrevistat? 1.400 més?
Ara més, perquè a mi el govern de les Illes Balears em va contractar per fer un estudi sobre l'evolució del trauma i, per tant, ara a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera n'he entrevistat com, jo crec, 60 més, segurament.
Francina Armengol, quan era presidenta Francina Armengol.
Exactament, sí, el govern de les Illes Balears, quan era Francina Armengol. En el moment en què canvia,
sí.
i passa a manar la Proens, però conjuntament amb Vox, directament el que fa és no només impedir-nos de continuar, sinó que ens fa fora del lloc on fèiem les entrevistes. Que el lloc on fèiem les entrevistes era el Servei d'Atenció a la Memòria. Però vam tenir molta sort perquè l'Obra Cultural Balear ens va ajudar. Uh-huh. Ens va ajudar i ens va deixar un espai per poder atendre a tothom. Que encara estic atenent ara. Ara atenc grups.
Mallorca, vaig a les Illes, i Barcelona i Catalunya, quanta gent ha entrevistat, com ho fan, de quina manera ho tiren endavant, i ara penso en persones que l'estan escoltant, senyora Anna Miñarro, aquí, al divan, i diuen, jo on puc anar, perquè la meva mare, perquè el meu tiet, perquè jo mateixa no sé ben bé què em passa. Què fan a Catalunya i on se la pot trobar, vostè?
Bueno, a Memòria Democràtica, el lloc on hi han d'anar en primera instància és a Memòria Democràtica, tant en el Jordi Font, que és el director del Memorial Democràtic, com el Xavi Menéndez, que és el de Memòria Democràtica. S'ha d'anar directament amb ells i demanar-los, perquè, tal com deia abans, a Catalunya no s'havia fet mai un treball d'escoltes, d'acompanyament psicosocial a les persones desaparegudes, com hem començat a fer, però just divendres passat, És a dir, les dues primeres persones entrevistades a Catalunya com a acompanyament psicosocial va ser divendres de la setmana passada.
I amb quins efectes, és a dir, per poder identificar que allà hi ha un trauma, quins símptomes que ha de tenir aquella persona que, diríem, ara els nostres oients puguin pensar això a casa també passa?
Bueno, hi ha moltíssims símptomes. El símptoma fonamental és la tristor i la melangia. Aquests són els primers. Però després hi ha ple de símptomes físics i també de símptomes que no serien immediatament reconeixibles, sinó que queden amagats.
Com ara què?
No, la tristor i la melangia en primera instància i després trastorns realment importants des del punt de vista psicopatològic.
Uh-huh. Les dones parlen més.
Els homes tenen molta més por. Un grup que vaig fer al Museu d'Història de Catalunya, vam començar el primer dia del grup dones i homes, i el tercer dia del grup només hi havia dones i un sol home. Que els hi costava. Entre elles, totes les que van ser les primeres en treballar a Catalunya, que eren les nenes del 36, que les tenim aquí.
Aquesta revista de quaderns de salut mental que va publicar el Col·legi de Metges.
Exacte, la Fundació Congrés Català de Salut Mental.
Aquí però amb el col·legi, no? També?
Ho vam presentar. Aquest és un treball presentat al Col·legi de Metges. Entre elles hi ha la nena del 36, que és la Josefina Piquet, que fa anys que va morir, i que un dels símptomes més importants era la seva enorme obesitat, no? Una obesitat gravíssima que havia traslladat igualment també en el seu fill. Però després tenim d'altres senyores. Clar, no hem parlat d'alguns efectes. Alguns dels efectes han estat molts suïcidis, alguns dels efectes han estat moltes violacions. Perquè el nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Van viure violacions.
Directament. Tant de soldats, tal, com dels que venien de l'Àfrica, on el senyor Queipo de Llano, no sé si dir-li senyor, però el senyor Queipo de Llano se n'encarregava de dir: alerta les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home. No uns senyors mariques com els que teniu a la Revolució.
A vegades es diu, és clar, si calla, perquè reviure-ho em fa mal.
No, reviure no fa mal, perquè l'oblit no existeix. I com que l'oblit no existeix, doncs és com un blandi blu, que apretes de baix i surt per dalt, i apretes de dalt i surt per baix. Per tant, l'oblit no existeix, i com que no existeix, troba formes. I les formes, a vegades, són psíquiques i de vegades són físiques.
Clar, però com acompanyar, ara penso en les famílies més joves, com acompanyar el pare o l'avi o l'àvia a parlar d'alguna cosa que no vol parlar, que mai més se n'ha dit res, com si no hagués existit. I què sap el net o la neta o els fills? Com acompanyar, senyora Anna Meñarro?
No, és deixar obrir, deixar que parlin, deixar que estiguin en una situació d'acompanyament i que se sentin segurs, com jo deia per primera vegada, doncs el divendres de la setmana passada, que vaig entrevistar a dos nets importants d'Olesa de Montserrat, que tots dos havien estat afusellats i que han estat trobats a la fossa de Verera.
I trobar o obrir fosses...
Sí.
Per què serveix emocionalment? Què repara?
Per iniciar el dol. És a dir, és totes aquestes persones que no han conegut, que no sabien on era la seva família, no havien pogut fer el dol. És a dir, així com els vencedors van poder fer el dol l'endemà sabien on estava enterrada la seva família i podien portar flors, en el cas dels vençuts, si no sabien, sobretot dels desapareguts, i això en Mallorca n'hi ha moltíssims, molts d'aquests doncs no havien pogut fer mai el dol. I el dol és absolutament indispensable per iniciar un procés d'inici de curació del trauma, encara que quedi la ferida, com hem dit abans.
Podem imaginar que l'avi o que el besavi eren un marge de per allà a aquell lloc.
Sí.
Però fins que no tinguem les restes de l'avi o del besavi, no podrem començar aquest procés?
No, aquest procés hauria d'haver començat molt abans. S'hauria d'haver començat immediatament. El que passa que no hi ha hagut cap govern que l'hagi començat, excepte la Francina Armengol.
I un cop es tenen les restes físiques...
Llavors comença el dol. Llavors resulta que podíem pensar durant molt de temps que el dol s'iniciava en qualsevol moment, no? I que hi havia gent que anava a portar flors on imaginaven que potser l'avi hi era, però en canvi el que ens hem trobat real, i això ha estat una, entre cometes, sorpresa, és que el dol s'inicia de veritat quan trobes les restes, per exemple, doncs, insisteixo, divendres, com un senyor va trobar les restes de la seva àvia embarassada i la fossa oberta. Llavors és quan es pot començar a iniciar el dol.
Parlem del dol en tant que procés psicològic, per poder assumir la mort d'una persona i, finalment, després de tota una sèrie de passos, doncs aquell sentiment, fins i tot d'afecte, es pugui sentir amb tristesa, però ja no amb aquell dolor punxant que hi havia a l'inici. Avui som aquí al divan i estem molt contents de poder escoltar la senyora Anna Meñarro, és psicòloga, és psicoanalista, franquista i ja veuen la feina que fa perquè realment el trauma del franquisme, totes aquelles persones que el van viure de primera mà, però totes aquelles altres que l'han viscut de segona generació, de tercera generació i ara ens diu fins i tot que de quarta, el puguin superar, no?
No, el puguin treballar. I llavors, si el treballen, doncs hi ha diferents formes de treballar. L'escriptura, n'hem dit una, la pintura, etc. I, per descomptat, la teràpia. Però treballar, sobretot, en grup. Si es treballa en grup, la feina és molt més útil.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles.
Raimon cantava això, l'any 40, quan jo vaig néixer, no? Encara no havien mort tots, i aquesta idea del silenci, no? La por que es transforma en silenci, el silenci que no permet les paraules, i si no hi ha paraules, el trauma s'enquista.
I dels carrers plens.
I es congela.
I es congela, eh?
I s'ignora.
Ai... Quan estarà resolt això, senyora Miñarro? M'agradaria pensar que els nostres nets ja no tindran totes aquestes seqüeles, no? Aquestes pors que de vegades ens atenallen i que no sabem d'on ens venen.
Haurem de treballar molt i haurem de desitjar que els nostres nets realment puguin viure en democràcia.
La cultura salva, la cultura cura, diem de vegades. Sentíem Raimon i sentim ara aquesta dona, la Teresa Rebull.
Avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume.
Paisatge de l'Ebre, què explica en realitat?
El paisatge de l'Ebre, hi va haver una batalla de gent jove que deien l'exèrcit del biberó. Eren tots nois de 17 a 20 anys, potser ni tant. Allà, dels dos bancs, de bandos, dels dos costats, dels nazis, dels feixistes i dels republicans. Allà va haver la guerra, enfrontats. Hi va haver una matança horrorosa, i allà es va perdre tot. I llavors la cançó diu això: avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Jo m'he recordat.
Les cascades de metralla, a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.
La serra de Pàndols és una zona muntanyosa, escarpada, situada a la Terra Alta, a prop de Gandesa, com deia molt bé ara la Teresa Rebull, on va ser un escenari clau de la batalla de l'Ebre, l'enfrontament més llarg i decisiu de la Guerra Civil Espanyola. Els soldats van lluitar en condicions extremes, amb bombardejos constants, amb moltes baixes. Finalment, les tropes franquistes van conquerir la zona, marcant un gir important en la guerra. Vam anar a parlar amb la Teresa Rebull, amb Savis, a Banyuls de la Marenda, i molta estona. Tenia una mena, a veure si ho dic, de serenitat revolucionària. Uh-huh. No ho havia dit mai, jo, perquè vostè, que és la psicòloga que ho estudia, no? I jo pensava, ho deu haver elaborat perquè pugui parlar-me amb un punt de tristesa. És evident que vam perdre la guerra. Jo gosaria dir que Catalunya va perdre la guerra, eh? No només el bàndol de la República. Però tenia una serenor. Uh-huh. Quan hi ha aquesta serenor, si és que ben bé era així, a mi m'ho va semblar, què s'ha fet abans? Què ha passat íntimament?
Bueno, ha hagut de fer una feina molt important, i cal dir que quan hem parlat abans de que una de les feines que s'havia de fer era teràpia, vam tenir una dificultat molt seriosa a Catalunya, que és que els psiquiatres i, en general, tothom que treballava en salut mental va haver d'exilar-se, per exemple. I llavors vol dir que un dels exilats, jo diria que podem reconèixer molts, però, per exemple, el doctor Folmateu o el doctor Tusquelles, que van exilar-se, uh-huh. El que van fer és una feina importantíssima a França. I, per tant, vol dir que sovint recollien algunes de les persones que estaven els camps de concentració, fonamentalment Argelès,
sí.
Argelès, Sant Ciprien, Ribes Altes, Set Fons, etc, etc, i el doctor Tosquelles concretament es va traslladar a un hospital on hi anaven a parar moltíssimes de les persones exilades. Mm-hmm. I les persones exilades no tenien menjar. I llavors el doctor Tosquelles va fer una cosa excepcional, que és, ell també era exilat, i el doctor Tosquelles el que va fer és pactar en el poble en el que es trobaven, amb els pagesos, que li enviaria treballadors, és a dir, persones ingressades, algunes amb trastorns psicopatològics importants, d'altres no, i a canvi ells els hi donarien menjar.
Avui parlem amb la senyora Anna Miñarro, psicòloga, psicoanalista, que ha investigat, ara hi ha milers, diríem, de persones que han viscut el franquisme en la primera generació, de primera mà, però també en la segona, en la tercera, i els efectes traumàtics que provoca personalment i socialment.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
Vostè, que hi ha dedicat tants anys i molts anys en solitari, sense l'ajuda de ningú ni de les institucions, fins que més tard l'ha rebuda, ha pogut d'alguna manera madurar, superar el que va significar per a vostè estar en el camp de Ravensbrück?
Jo ho vaig superar sempre des del primer moment. Sempre vaig saber com van començar a fer la resistència els que ens jugaven, perquè ho sabíem. Perquè teníem els enemics de la pau, que eren els nazis alemans, i que havíem de lluitar per la pau. I sense la pau no podia haver ni cultura, ni felicitat, ni economia, ni res. Que no hi havia llibertat pels pobles.
Jo tenia la impressió, escoltant Neus Català, ara ja també desapareguda, però que va viure tants i tants anys, i tenia la impressió que ella vivia perquè pensava que el seu llegat era justament explicar el que havia estat l'horror del nazisme. I això donava sentit a la seva vida i alhora era com si s'hagués pogut curar d'aquell error. Pot ser, senyora Miñarro? Jo és com hipòtesi de treball, però quan la veies al costat deies, aquesta senyora sap perfectament el que està fent.
Sí, segurament devia haver treballat moltes coses, però d'altres segurament es van quedar pel camí, també.
Els nazis, la dictadura d'Argentina, Sud-àfrica, com ho han fet a altres llocs fora d'aquí?
D'altres llocs fora d'aquí, jo no diria que ho han fet millor, però l'única que a mi em sembla important tenir en compte és la Comissió de la Veritat, és la Comissió de la Veritat de Sud-àfrica. Però resulta que aquí fa 15 dies, no?, que s'ha creat una comissió que no es diu de la veritat, sinó que es diu comissió, ara no recordaré el nom exacte, però entre parèntesis de la veritat, que ens comença a generar dubtes, perquè el president de la comissió, d'aquesta comissió de la veritat, és el senyor Garzón. I el senyor Garzón, l'any 92, no va protegir els torturats directament. Amb la qual cosa, un senyor jutge que en l'any 92, que es van torturar a molts catalans, no els va protegir directament, sinó que després, posteriorment, van anar a Estrasburg, i Estrasburg els hi va donar la veritat, els hi va donar la raó. Llavors, comença a ser una comissió de la veritat una mica d'aquella manera. El que sí que cal és recordar que s'està preparant en aquest moment una comissió per el Patronato de Protección de la Mujer, uh-huh, al Parlament de Catalunya, que la va iniciar Esquerra Republicana, i en aquest moment ja està constituïda
la comissió,
i les persones, ja hem proposat les persones que directament...
Que formaran part
d'aquesta comissió.
Anna Miñarro ens ha triat aquesta pel·lícula.
Ya, vado via perché c'ho l'appuntamento con la principessa.
Quando?
Ora!
La vida és bella, aquesta pel·lícula que ens entusiasma, de Roberto Benigni. Per què ens l'ha triada?
L'hem triada perquè, com he dit abans, al començament, i en molts nens i moltes nenes es van quedar sense pare perquè el pare estava a l'exili o perquè el pare estava fora. I llavors és un model de pare fantàstic que acompanya en aquest nen a tot allò que necessita per poder créixer amb salut.
Se ti avessi detto fa la rivoluzione, non avresti capito.
I ara una pel·lícula dirigida per Gillo Pontecorvo del 69, Queimada. Per què ens l'ha escollida, senyora Miñarro?
Fonamentalment pel final, perquè tinguem en compte que quan el nostre enemic realment vol que nosaltres visquem, és que a nosaltres no ens interessa viure.
Avui som aquí al divan parlant amb la senyora Anna Miñarro. La voldríem conèixer una mica més a vostè. Ens ha dit que la mare pregava mirant a la lluna mentre sentia la cala. I aquesta, a veure. Per què ens l'ha escollida, Beatles?
Fonamentalment perquè el meu pare considerava que era indispensable aprendre anglès. A la classe d'anglès, a la professora d'anglès, ningú li feia cas i aquesta senyora va decidir que només ho aconseguiria amb cançons. I en aquell moment els Beatles eren importants i, per tant, ens feia aprendre de memòria els Beatles i ens ho passàvem molt bé.
I a què es dedicava el pare i la mare?
El pare era mecànic,
sí?
I la mare modista.
I vostè com és que va dir, jo seré psicòloga, compte tu, d'això ja fa 40 anys o 50? 50. Encara no, però...
No. Jo vaig començar estudiant anglès.
Vas començar estudiant anglès.
Llengua anglesa.
Sí.
Per aquesta insistència.
I va entrar a la universitat el 78.
Exacte.
Sí, és veritat, em fa 48, sento dir-li. No són 50.
No havia calculat.
No per vostè, sinó per mi, Diríem que hi vaig entrar un any abans, I llavors això em diu com són molts anys,
Bueno, doncs mira, jo no ho tenia en compte.
No tenia en compte. Com va ser que va dir el pare anglès? I vostè què va fer llavors?
No vaig fer anglès i llavors a continuació devia anar alguna reunió, alguna cosa de psicoanalistes,
sí.
Perquè a la Universitat de Barcelona, com ara, que continua sent en psicologia conductista fonamentalment, no em va acabar d'agradar, però era l'única possibilitat que hi havia.
Sí.
Fer psicologia a la UB,
sí.
I llavors em va agradar el que va ser el meu primer analista, que va ser el doctor Pere Folmateu, que havia estat en el seu moment no sé quin càrrec, però era un càrrec militar. Era un càrrec militar del 36 al 39, uh-huh. I el doctor Folmateu va ser el meu primer analista i a partir d'aquí vaig continuar estudiant i vaig continuar treballant.
I això de voler ser psicòloga en l'entorn de casa era una cosa...
No.
Els va agradar?
Ah, sí, el meu pare, encantat.
Sí?
Encantat de la vida. Sí,
encantat,
sí.
De la vida.
Sí, sí.
I durant tots els anys vostè s'ha dedicat a tenir la consulta. Què ha fet?
No, jo primer vaig fer pràctiques i vaig estar uns anys a l'Hospital del Mar i posteriorment doncs em vaig ficar amb la Fundació Congrés Català de Salut Mental, etc, i la meva consulta privada.
I aquest interès per dir vull estudiar el franquisme i el trauma que provoca en els que l'han viscut de primera mà i a les generacions posteriors, d'on li neix?
Doncs de la meva família, i de la consciència política.
Tenien consciència política a casa?
Sí, el meu pare sí.
El seu pare què li deia? Què li deia de la política?
De tot.
I li deia, tira endavant, fes...
Fes. La meva mare no, És a dir, que aquí hi havia els dos cantons. La mare que no, i el pare sí, perquè el meu pare era d'aquells que, quan escoltava la Pirenaica, anava dient, d'avui no passa, perquè els europeus ens ajudaran. Doncs ell...
Això d'Europa ho hem tornat a pensar, que ens ajudarien.
Exacte. Doncs ell s'ho pensava.
Sí.
I llavors, doncs, no. El meu pare, encantat que estudiés i que treballés aquest tema, i que no mirés mai més a la cara als guàrdies civils.
I ho ha fet?
Sí.
guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra més terrible encara en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones, que anirien a morir o a sobreviure quasi amb desesperació als camps de la mort, a Mannhausen, a Buchenwald, a Ravensbrück. La nostra gent, junt amb republicans de totes les terres ibèriques, havien combatut contra allò que Wilhelm Reich anomenava la resurrecció de l'edat mitjana. Havien combatut també per una Catalunya viva, per unes terres catalanes més lliures. Montserrat Roig ens va deixar aquesta magnífica obra, Els catalans als camps nazis, eh? Ens explica com la coordinació de diversos testimonis dels ciutadans dels països catalans que van ser deportats a un camp de concentració entre el 39 i el 45. Ho va impulsar en Josep Benet, eh? I ho va redactar a ella del 73 al 76. I vostè ens l'ha triada, per què?
Doncs per això, perquè com que estava estudiant i estava intentant conèixer a fons el que havia passat, aquest llibre em va semblar, bueno, una preciositat. I per tant, i m'ha ajudat molt en el treball.
He dubtat molt de temps si escriure o no un llibre sobre la dona. El tema és irritant, sobretot per a les dones, i a més no és nou. La polèmica del feminisme ha fet rajar bastanta tinta, però actualment està pràcticament tancada, no en parlem més. Amb tot, continuem parlant-ne. No pareix que les enormes ximpleries dites durant aquest últim segle hagin aclarit molt el problema, però hi ha cap problema? Quin és? Hi ha tan sols dones? Per descomptat, la teoria de l'etern femení té adeptes que murmuren. Fins i tot a Rússia, elles, les dones, continuen sent dones. El segon sexe de Simone de Beauvoir ens l'ha triada també.
També, també.
Per què?
També perquè és la que dona per sentat, d'entrada, que realment no es neix dona, et construeixes com a dona.
A veure, això mereix mig minut mínim més. Què vol dir construir-se com a dona?
Doncs això, prendre consciència de ser dona i treballar com a dona i no sotmetre's als desitjos del primer que passi, que sembla que és per això que hem nascut. Per sotmetre'ns als desitjos dels altres i per fer tot allò que els altres volen que fem.
Encara ara?
Encara ara, encara ara.
I vostè com ho va fer, això, per agafar la consciència de ser dona? Com ho va fer, senyora Anna Minyarra?
Doncs no t'ho puc contestar. No t'ho sé dir. No t'ho sé dir com, però ho vaig fer. Però ho vaig fer. I, bueno, i la setmana del dia 11, 12 i 13 de juny hi han les jornades feministes, que fa 50 anys que es van celebrar per primera vegada a la Universitat de Barcelona, la trobada feminista, i llavors el 11, 12, 13 tornen a fer-se, en aquest cas, a la Fabra i Coats.
El sol que no surti avui i que tornin els estels.
Hem d'anar acabant, senyora Minyarra, haurà de tornar, eh? Ens haurà d'anar dient com va ara per Barcelona, per altres poblacions de Catalunya, també?
En aquest moment, a Brera. A Brera, que és l'única població que Memòria Democràtica ha considerat que s'havia d'acompanyar els familiars.
Vostè creu que això té sortida? Que realment en hauria de dir, no?, com la cançó, que ens en sortirem?
Bueno, és difícil fins que els victimaris no els reconeixem. Per tant, hem de reconèixer els victimaris. El primer victimari és l'Estat, i per tant, fins que l'Estat no reconegui realment i no repari a nivell social i a nivell, fins i tot a nivell econòmic, eh? Tot allò que va prendre, no ens en sortirem.
I fins a
la reconciliació passa perquè l'Estat, que és el primer victimari, prengui consciència del que va fer.
No hi veig que hi estiguin posats.
No, no hi estan posats, però els hi haurem d'anar recordant. Ara, de moment, per exemple, el Patronato no estava previst que entrés a la memòria democràtica i ara hem aconseguit que el Patronato entri a la llei de memòria democràtica, que, com sabeu, hi ha llocs com Aragó com Mallorca, no?, que l'acaben de treure la llei de memòria democràtica. I la Proens ho pagarà car.
Ai, i la transició no va servir per endreçar res?
No.
Pot afegir alguna cosa més després del no?
No, la transició va servir perquè anéssim una mica més tranquils pel carrer, perquè poguéssim fer unes altres coses, però la transició no va fer el que ha de fer, que és el que estem dient, que és reconèixer i veure els victimaris. Per exemple, en el cas del Patronato, conèixer totes les monges que maltractaven a les adolescents, tenint en compte que quan ets un adolescent el que et prenen és la identitat, i per tant vol dir que en aquest moment ens està costant moltíssim trobar les monges que van ser... Trobar les monges i trobar els psiquiatres que noies adolescents havien estat diagnosticades com esquizofrèniques i no ho eren.
Fins i tot aquelles que van ajudar a robar criatures, a robar nadons, també. Senyora Miñarro, endavant, 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 endavant. Gràcies per la feina que fa. Gràcies per venir-nos-la a explicar i posem un punt optimista, sí?
Sí, sí.
Va, sí. Som-hi!
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Xavier Vilà, Albert Castellví, Xavier Llaurador i Sílvia Coppolo. Hem fet una vegada més el divan a Catalunya Ràdio, avui amb la magnífica col·laboració de la senyora Anna Miñarro.
Que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar, ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. Esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i donaríem mil vegades per tornar-nos a guanyar. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'enveus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Si no és el sac, no diu mai blanc. Saps prou bé que no serà un camí planer, però l'hem somiat. Junts vam ser milions
De matinada han trucat, són al replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es despenyava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'espal d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells potser el que mana, que s'inclina al finestral. Darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, n'és mort d'un truc matent d'alba. I què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Cool.
Yeah.